Gaudí us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
A 11 minuts de les 9 del matí comença l'espai de conversa i de debat al matí de Catalunya Ràdio. Comencem saludant un vell conegut del programa i de la casa, que riu. Qui serà el vell conegut? Tots són vells coneguts, de fet, avui aquí. El senyor Antoni Treveria, bon dia, bona hora, senyor Antoni Treveria. Antoni Treveria és periodista, director de la Fundació Casa Amèrica de Catalunya. Ben reaparegut a aquestes tertúlies matinals,
Ben retrobat, senyor Pere Mas.
Ben retrobat, tots plegats. Jordi Graupera, periodista i filòsof, hem posat aquí.
Bon dia.
Què et sembla això de periodista i filòsof?
Serà fantàstic, és una mica contradictori.
És un oxímoron, que diuen els entesos.
Va bé que et presentem així.
Sí, presenta'm com vulguis, com si em vols presentar com gogó d'autor.
Gogó d'autor, fet que prenc nota. La setmana que ve
en toca. Endavant seràs presentat.
Gogó d'autor. Bé, al Juliana li diem Action Man, vol dir que aquí tothom té el seu mal nom en aquesta tertúlia. Aquí no li posarem mal noms, és el senyor Santiago Vidal, magistrat de la sala penal de l'Audiència de Barcelona, per allò que no ens empurin judicialment parlant,
No, home, no, estem fora de la sala.
Estem fora de la sala.
Ja saps que el marge de tolerància de la justícia amb la llibertat d'expressió és molt ampli.
Sí? Oh, mira, ara no fa massa un company radiofonista, si se li pot dir company radiofonista, el van condemnar a pagar una multa per unes cosetes que va dir sobre el senyor Ruth Gallardón,
El teu cosí?
Sí.
Ell company.
Cosí
en cap moment.
No.
El que passa que això també depèn una mica de l'emissora, la que es diuen, no? Qui treballa per certes emissores i diu certes coses, pues té molt de guanyat per sortir condemnat.
Ben tornat, Santiago Vidal. Avui hi ha diversos temes a la tertúlia que afecten la justícia. No t'han trucat, oi, per anar al Constitucional?
No, afortunadament no.
Com que busquen gent ara, estan fent com un càsting.
Sí, el problema és que estem en època de rebaixes, no? Pues sí. Entrem pel Tribunal Constitucional i pel Consell també estan en època de rebaixes.
I pel Suprem, sembla que també busquen gent.
Sí, són organismes que han arribat a un nivell de desprestigi tan alt, que en aquests moments els serà difícil trobar gent que vulgui anar, francament.
Sí? Anirem parlant en el transcurs de la tertúlia. Deixeu-me que saludi el quart tertulià-ne, en aquest cas, que és la Marina Llansana. Bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Portaveu d'Esquerra, secretària d'Acció Electoral del Partit i diputada al Parlament de Catalunya, que forma part d'aquesta tertúlia en qualitat de polític convidat. Nosaltres, de tant en tant, en convidant a un polític. Dimarts van venir de Convergència, avui toca d'Esquerra, aniran passant de diferents partits per aquesta tertúlia. Sigues benvingudes, ja saps que tutegem els nostres tertulians aquí,
Moltes gràcies.
Molt bé. Abans d'entrar en matèria, tenim com a gran tema, com una gran qüestió, tot el que es deriva de la reunió entre el president del Govern Central, en José Luis Rodríguez Zapatero, i el líder de l'oposició, Mariano Rajoy, ahir a la Moncloa, i d'aquí en desgranarem diversos aspectes. M'agradaria, d'entrada, comentar una qüestió potser aparentment anecdòtica. Pot ser una petita serp d'estiu. A l'estiu ja se sap que hi ha notícies poc transcendents que acaben convertint-se en més importants. No sé si els nostres estimats tertulians a la tarda es dediquen a mirar molt la televisió o no. No sé pas quin hàbit televisiu, allò a quarts de quatre, a les quatre, ben dinat.
Ui, aquesta hora migdiada, què diu ara?
Migdiada,
a la tarda ni a la nit. No la veig, la televisió.
Tu no veus la tele, no?
És una rara avis.
No la veig gens.
La diputada Llansana mira la tele?
Quan podem, sí. Encara que sigui altes hores de la nit, però hi ha algun moment al dia. I més, es dona la circumstància que alguns dels diputats del Parlament formem part de la comissió de control de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
Caram,
la Corporació Catalana
de
Mitjans Audiovisuals.
Jo no sabia quan t'havien convidat.
Existeix, aquesta comissió existeix, i per tant el Parlament ens toca de anar fent el control de tot allò que
s'emet. Tots els que crides allà al Parlament cada divendres o cada 15 dies, el director d'aquesta Santa Casa, l'Oleguer Sarsenedes, i la senyora Cullell, i tots aquests que van allà a parlar...
Cridar,
i a donar explicacions.
No seria el verb adequat.
Parla tant com vulguis, Parla tant com vulguis, la tertúlia és teva. Què vols que toquem? En fi, aviam, deixem davant d'aquesta qüestió.
Però escolti, no em digui que no està bé això de poder
ara
explicar que es mira la tele per feina.
Aviam,
feina.
Magistrat, es pot interpretar aquest anunciat que ha fet com un intent de pressió d'aquest conductor?
No, jo diria que no encara, però vaja, si tots ens parlem de tu, potser que li demanem que també faci el mateix.
És l'hàbit parlamentari.
És l'hàbit parlamentari. Deia, no sé si mireu la tele o no la mireu, però alguns heu anat en qualitat de convidats al club de l'Albertó més d'una vegada. El programa s'ha acabat, està de vacances, i hi ha un programa substitut o que ocupa aquella hora, es diu Vacances Pagades. Bé, és un programa que fan una sèrie de gent. Jo no tinc el gust o el disgust d'haver-lo vist. Estem molt enfeinats aquests dies perquè estem arrencant el programa. Però s'ha produït una petita polèmica, una petició formulada pel president del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Alberto Fernández Díaz. Si haguéssiu vist aquest programa, sabríeu, potser ho heu vist en alguna promoció, que una de les seccions del programa consisteix en dos ciclistes, un senyor i una senyora, que es passegen nus per diferents punts de Catalunya. A la secció té un nom que en aquests moments no el recordo.
Tinc bici,
molt bé. Caram, tu saps de què va, doncs, Gran Pere?
Però no ho he vist.
No ho he vist.
Ho he vist per internet.
Molt bé, ho has vist per internet. Doncs hi ha una secció que es diu Tinc bici, i aquests ciclistes doncs, es passegen per Catalunya i la càmera mostra la reacció de la gent. Clar, no estàs acostumat format que dues persones es passegin doncs nus o en pilotes, per parlar clarament, per diferents punts de la costa. Bé, doncs el senyor Alberto Fernández Díaz s'ha queixat, diu que si TV3 promociona aquesta pràctica, el bicing municipal, per exemple, haurà de demanar als usuaris com a mínim que portin una tovallola, creu que això va en contra de la convivència, l'ús cívic, etc, etc, de les valors de civisme que s'han de reclamar. Clar, ell, el seu negociat és la ciutat de Barcelona. Les bicicletes aquestes, amb aquest senyor i aquesta senyora tan simpàtiques, es passegen per tot arreu. El saludem, per cert, si ens estan escoltant. Però vaja, m'agradaria saber quina reacció teniu davant d'aquest fet.
Si em permeteu una reacció, tot i que la notícia no sembla massa sèria, una reacció...
La notícia és certa, eh? O sigui,
no, dic sèria, no certa. Una reacció legal. Aquests senyors estan fent ús, aquest senyor i aquesta senyora estan fent ús del seu dret a anar com els hi doni la gana. I jo he de recordar que no hi ha cap norma que prohibeixi que cadascú vagi vestit o desvestit com li doni la gana pel carrer. És una qüestió de sensibilitats. Sembla que el senyor Fernández Díaz dirigeix, penso jo, amb aquest tipus de peticions a un electorat o una capa social molt determinada, que és la seva i té tot el dret del món a fer-ho, no? Però m'imagino que tindrà poc recolzament popular amb una mesura com aquesta. Si és que el que està demanant és que es vesteixin, que m'imagino que és el trasfons que hi ha amb aquesta notícia, no? Perquè la qüestió de la tovallola... Doncs bé, no
és més cunyeta, potser.
Sí, exacte.
I a més, molta gent hauria de portar tovallola encara que vagi vestida per fer servir el bicing. L'altre dia no sé si el Quim Monzó que explicava en un article que hi ha gent que està olorant els seients ja, no? O sigui, hi ha gent que està...
Sí, això és veritat,
Japó...
Que hi ha societats al Japó, em sembla que és que fins i tot han posat màquines espenedores de calces de paper al carrer perquè la gent es compra les calces pel carrer, no? Et compro les calces i tal, no? Hi ha un fetichisme així molt radical, no? Bueno, pues ja hem trobat allò que diuen els castellans de la horma es un zapato, no? És a dir, aquests que oloren els seients poden anar a demanar explícitament les bicicletes que van servir pel programa, no?
Però darrere la consideració higiènica estic d'acord que s'amaga l'escàndol públic, no? I que aquestes alçades de la pel·lícula encara hi hagi qui s'escandalitzi per una secció humorística d'un programa d'estiu a les tardes en format de magazín per distreure el personal, doncs francament no té massa sentit.
Bueno, jo, és que és això. Exactament, m'ha pres el que jo anava a dir. És que allò d'escandalitzar-se en aquestes alçades en un programa concret que jo no he vist, doncs com cap altre, doncs això no em sembla de rebut. Ara, a l'estiu, passen aquestes coses i després hi ha un electorat concret amb tota legitimitat. L'Alberto Fernández Díaz s'adreça a aquest electorat per dir-li, mira, això no està bé, etc. Jo el que comentava abans és que és veritat que hi ha dos o tres o quatre persones, diguem, que a Barcelona fan aquesta pràctica d'anar nus pel carrer, no?
Sí, l'any passat també vam entrevistar un aquí, va venir nu aquí a la ràdio.
I va venir nu aquí?
Jo fa un mes vaig tenir el plaer de veure'l.
Quina cadira?
No, va posar una tovalloleta a la cadira.
Vaig tenir el plaer de veure'l, diguem, al costat de la Pompeu Fabra, a Baja, aquí a Barcelona, no? I era molt curiós perquè anava completament nu, però portava una mena de macuto, diguem, la sensació era estranya. Perquè, clar, si vas nu, nu. T'imagines nu, però amb el macuto feia una cosa rara. I ho vàrem comentar amb una noia que treballa posant multes, els controls horaris, no? I em va dir ella que era un d'habitude, que era habitual. Era habitual trobar-lo pel barri, sempre nu, caminant fins i tot descalç,
El que fa patir és que vagi descalç.
A mi també, això és el que em feia més patir.
Qualsevol vidre trencat, no? Precisament Barcelona, si per alguna cosa es caracteritza és que no és una ciutat especialment neta i es pot trobar algun vidre que hagi deixat a la nit.
Però jo no sé, més a més, el senyor Fernández Díaz a quins locals va fer copes, però avui dia Barcelona està ple de llocs on hi ha molta gent que van, si no despullada gairebé.
Despullada, no, aviam, podries dir els noms d'aquests locals?
Ja t'hi portaré, Pere, ja t'hi portaré. Veig que t'estàs quedant antic.
Fixeu-vos, si em permets, un últim apunt.
Tu també et trobaria, gràcies.
Jo, absolutament, antic.
Està molt a la platja, no? És a dir, la convenció de la platja. La convenció de la platja, que tu vas pel carrer, li mires els pits a una dona i et mira malament i mai aniria pel carrer ensenyant els pits, i després per la platja tothom ensenya els pits, no?
No té morbo, ja, home.
Bé, hi ha una convenció de que no passa res, no?
Ja no té morbo.
En tot cas, anaves a dir alguna cosa?
Sí, que això que comentava l'altre dia, el del macuto, segurament saps que deu portar dins del macuto?
No.
La documentació.
Roba. Res més que la documentació,
la llei sí que diu que la gent ha d'anar documentada, s'ha de saber qui és, no? Deu ser una persona molt respectuosa amb la llei, cosa que em sembla molt bé.
A casa meva hi ha una terrassa interior d'aquestes de l'Eixample i veig tots els veïns, un primer, i veig tots els veïns de 500 famílies, no?
Els veus i et veuen.
Ja, bueno, em veuen molt, sí. I en una de les finestres hi ha un parell de senyors molt grans, que deuen tenir 70 anys, una cosa així, que són nudistes els dos, no? Naturistes. I van tot el dia amb pilotes per la casa, i aquella cosa és una gran alegria, no? I sempre a mi la imatge que més m'impacta d'aquest matrimoni, perquè aquest matrimoni sopen a la seva terrassa amb pilotes tranquil·lament i s'estimen i tot això. L'impacte que veig és que la finestra que dona a la meva terrassa, una de les finestres, és el planxador. Llavors ja molts, cada X dies veig a la senyora en qüestió, nua, planxant, i penso, què planxa? No? Després que deu anar al mercat, aquesta senyora és de vestir, no?
Això és la finestra indiscreta, el James Stewart,
Sí,
això és la finestra indiscreta.
Ostres, sí, no vulguin ser veïns del senyor Graupera, que...
Ho sé tot de la vida.
Té un telescopi al menjador, senyor Graupera.
Tinc de tot, no?
Tinc micròfons repartits.
També, micròfon?
De tot.
No. Sobre una cosa, Santiago, sobre la vessant legal, que digues això, no hi ha cap llei que prohibeixi anar despullat pel carrer. Bé, això si ho dius tu, deu ser que és veritat, perquè jo no soc jutge ni magistrat ni res de tot això, però aquests conceptes difusos com escàndol públic no serveixen per d'alguna manera evitar aquesta situació?
No, perquè no, això no, el Codi Penal, afortunadament,
I han desaparegut tothom.
Gràcies als diputats democràtics que tenim des de fa uns quants anys en aquest país, es va suprimir tot el que era la qüestió d'escàndol públic.
I no hi ha cap manera que
per desànim policia... d'un col·lega meu, d'un jutge que el recordareu tots, el jutge Forteza, no sé si us sona, un jutge valencià que es dedicava a anar detenint per la platja a les noies que s'atrevien a fer topless, i es veu que l'han deixat sense clients.
Molt bé, doncs en Forteza...
Igual que allò de la llei de vagos i maleantes ja no...
Tampoc existeix.
No sé, me la van aplicar. Jo soc molt antic.
És que hi ha algú en aquest programa...
Per portar el cabell molt llarg, molt llarg.
Déu-m'hi-do.
Què us sembla? Home, passa a Catalunya quan jo era estudiant, diguem-ne, em va aturar els grisos. Per mi no han deixat mai de ser els grisos, no sé què passa, jo no sé, jo sempre els tinc aquí.
Aquest ha dit que l'Ajuntament de la Ciutat Bruta trucarà a l'Ajuntament queixant-se. Ara tu dius que els grisos no han deixat de ser grisos, trucaran de la Policia Nacional.
No sé, tinc la imatge, sempre clavada.
Van vestits de blau.
No, però ara ja n'hi ha aquí a Catalunya.
Van passar pel
marron. Van passar pel marron i el blau. El pròxim uniforme serà vermell, sense dubte.
Seguint l'escola de jutge Forteza, a Formentera hi ha un parell de gurus d'aquests que van per les platges intentant curar-te dels seus problemes personals, i curiosament sempre s'aturen a les noies més boniques que hi ha entre ells i els diuen, jo et curaré.
Molt bé.
Que segur que ser tonto no és el mateix.
Deixem aquest tema de banda. Si algun dels nostres oients se sent ofès o li alegra especialment la vista, o s'ha trobat fins i tot els biciclistes aquests, els bicicletaires del Tinc Bici del programa Vacances Pagades, i ens vol fer arribar el seu comentari, doncs jo pot anar fent a través dels canals de comunicació.
O un gris,
algú de l'Ajuntament que cregui que la ciutat està més neta del que diu el senyor Santiago Vidal, doncs també que ens ho faci saber. Anem a un tema un pèl més seriós que aquest que hem introduït per distendir una mica l'ambient, que avui està força distès, tot sigui dit. Ara sí que és un tema seriós. Jo quan era petit, a casa meva em deien, ja fa un cert temps d'això, no molt, però un cert temps, que això de l'anglès era el futur i que era molt important que aprengués anglès, i aquella època, tant l'escola pública com la privada, doncs el nivell amb el que sortia preparat anglès no era el més òptim. Moltes vegades calia complementar-ho amb alguna acadèmia o alguna cosa semblant. Estem parlant de fa més de 20 o 25 anys. Bé, doncs allò que semblava una assignatura difícil en aquell moment, han anat passant els anys, resulta que ara la Conselleria d'Educació es dedica a fer un estudi o fa una enquesta sobre quin és el nivell d'anglès dels alumnes al acabar el quart d'ESO, de secundària, si no m'equivoco són 15-16 anys aproximadament, i bé, resulta que podríem, clar, mirar el got mig ple o mig buit, la meitat aproven, la meitat suspenen, o només la meitat aproven, només la meitat suspenen. En expressió oral fallen especialment, només l'aproven 4 de cada 10 estudiants. De manera que em pregunto si amb això de l'anglès, és que clar, fer tard ja era el futur fa 30 anys o fa 20 anys.
És una assignatura pendent, és veritat, sobretot perquè, si no estic mal informat, aquest informe el que fa palès és que hi ha un bon nivell de comprensió lectora, inclús de comprensió d'entendre, no? Escoltar una pel·lícula en anglès, però en canvi a l'hora de l'expressió oral, a l'hora de comunicar, és quan hi ha més dificultat. Això segurament el que demostra és que la majoria dels cursos d'anglès estan mal planificats, que a la gent se li ensenya potser massa gramàtica, masses qüestions purament tècniques, i en canvi no hi ha prou diàleg. Jo sempre he pensat que la millor manera d'aprendre a parlar anglès, i en el meu cas és un dels hàndicaps que tinc, no? Jo el llegeixo força bé, puc veure una pel·lícula en anglès perfectament, però a l'hora de mantenir un diàleg, a veure, no em refereixo al típic diàleg de quan vas de vacances que preguntes 4 adreces i això els vam fer tots, no? Sinó mantenir un diàleg mínimament tècnic, per exemple, doncs amb un company meu, amb un jutge anglès, doncs intentar mantenir una conversa tècnica, però jo tinc dificultats, no? Això vol dir que no he estat mai a Anglaterra o a un país anglòfon durant 3, 4, 5 mesos, que és el que hauríem de fer.
D'alguna manera confirma el que ja sabíem, aquest estudi, no? Ja ho sospitàvem, i hi ha hagut estudis previs que apuntaven cap aquí, que efectivament els alumnes surten relativament ben preparats per llegir i escriure, i gramaticalment, i saben perfectament què és el subjecte, i coneixen les fórmules verbals dels verbs, i en canvi mantenir una conversa a nivell oral és molt més complicat. També és veritat que podien ser molt pitjors aquests resultats, que encara s'esperaven que fossin pitjors, i el conseller d'Educació n'ha fet una valoració doncs relativament positiva, tenint en compte que hauria pogut sortir malament. Ara, si és una assignatura pendent, estem a les portes d'aprovar una nova llei d'educació, la llei catalana d'educació, i aquest hauria de ser un aspecte troncal a l'hora de debatre la futura llei.
Clar, és que amb el sistema educatiu tal com el tenim, l'anglès és una matèria que l'has de reforçar fora de l'horari escolar, almenys, diguem, a mi em passa, i aquesta setmana la meva filla de 7 anys està en un casal que és a les colònies aquí a Cabrera, que són de la Generalitat, són els albergs d'estiu, i tota la setmana no parlen entre ells i amb els professors, els monitors, des de diumenge fins a dissabte,
un altre idioma,
una immersió d'una setmana, diguem, amb altres nenes i nens de la seva escola, diguem, a parlar anglès exclusivament. Bueno, això suposa un esforç, diguem, que no tots els pares poden accedir-hi, diguem, que nosaltres el fem perquè en som uns convençuts. També els dimecres l'Amanda va extraescolar a una hora de classe d'anglès per reforçar el poc anglès que en parlen, diguem-ne, que estudien durant el que és la jornada de classe normal, no? Però, esclar, tot això és incentivar-ho o no, que soc molt gran ja, diguem, sí, em sento gran, no? En aquest sentit, no, perquè, clar, vosaltres parleu, tu, Pere, parlaves al principi de que quan tu eres jove tu et parlaven de l'anglès, ta-ta-ta. A mi és que de l'anglès, a la meva generació, a les escoles, no se'n parlava.
No, però el francès,
clar, francès, mal ensenyat el francès, també, pèssimament ensenyat en el sistema educatiu aquell franquista de quan érem petits, no? Aleshores, bueno, és molt important el tema dels idiomes, no? I és una qüestió troncal que, com deia la Marina, allò és que s'ha de posar, diguem, dins del que és el sistema educatiu com una eina essencial, perquè el futur de les generacions d'ara, també les nostres, com deia el jutge ara, no?, el Santiago, és que és així, no?
Sí, home, aviam, jo crec que la primera diferència entre l'anglès que estudies a l'escola i l'anglès que estudies a fora, una acadèmia d'anglès amb nadius i tota la pesca, és sobretot el mètode d'aproximar-se a la llengua, no? Aquí a les escoles hi ha la tendència de repetir el model d'ensenyament de la llengua catalana o castellana, que en el nostre cas pues, és molt gramatical, en el sentit que primer t'ensenyen pues, els valors de les paraules, que si són noms, adjectius, no sé què, després la seva manera de conjugar-se gramaticalment, i això en anglès, els nens anglesos no estudien així, és a dir, aquí, per exemple, els instituts que hi ha a Barcelona, que són americans, per exemple, el Benjamin Franklin Institute, la manera que tenen d'estudiar la seva pròpia llengua és molt més intuïtiva, és un altre model, no? Segurament perquè la llengua ho demana. Llavors és veritat això que dieu, que molta gent acaba el batxillerat o acaba el que sigui amb un nivell de comprensió lectora que segurament ha après en un altre lloc que no és l'escola. És a dir, per exemple, aquesta setmana sortia la revista Playground Magazine, que és una revista de música i de coses així, una columna que hi ha sobre videojocs, no? Hi havia un expert en videojocs que es diu Eduard Mas, em sembla, que deia, diu, jo he après anglès jugant a videojocs, no? Perquè és veritat que, sobretot en els videojocs aquests de guerra i de col·lectius que es parlen entre ells...
Mala manera d'aprendre l'anglès, per això, eh?
Tant se val, de guerra, perquè són aquests que més clarament veig que parlen pel walkie, diguéssim, no? Has d'entendre les ordres en anglès, per dir-ho així, no? I hi ha una comprensió fins i tot de l'accent molt més profunda que no pas de la gramàtica presa a l'escola, no? Jo tinc la impressió de que en els últims 25 anys, o 30 anys, o 35 anys, que és quan que tu dius que fa 30 anys que s'està dient que el futur és l'anglès, hi havia massa canvis per fer, no? Primer el model, el paradigma aquest de passar el francès a l'anglès, no? Després, la manera d'ensenyar en general, ja no d'ensenyar anglès, sinó si les mates, la llengua, el català, el castellà, i no era urgent, en el sentit de que era molt més urgent l'educació democràtica o el que fos, no? I ara, però ara ja fa potser 10 anys o 15, diguéssim, que ja és com és reiteratiu, no? I que no es fa res realment, no? Que el que caldria fer, i tothom ho sap, diguéssim, és que unes quantes assignatures es fessin directament en anglès, però això ja entra en conflicte amb que si la immersió lingüística, que si quantes hores de castellà, que si tal.
No, a més, l'estudi... L'estudi, què diu alguna cosa? Destaca el fet de que hi ha, bueno, nois, noies dels que han estat entrevistats, això que l'internet és una eina...
Sí, sí. La lectura en general, bàsica, com ho és per qualsevol llengua, i l'internet. Estàs anant per internet, trobes una pila de pàgines en anglès...
No, això per reforçar el que deia ell, ara que això, que l'internet és una eina, és una eina que Déu-n'hi-do, diguem, per escriure, sobretot, més que per parlar-lo, no?
Home, i a més d'internet, no sé si estareu d'acord, potser a vegades ens n'oblidem de que fora de l'àmbit educatiu o escolar també hi ha molts altres mecanismes formatius, no? Per exemple, ja que estem en un mitjà de comunicació, que en aquest cas no seria ràdio, sinó que seria televisió, em sembla que Portugal tenen un domini de l'anglès molt més alt que nosaltres.
Sí. O Holanda, també.
Perquè la majoria les pel·lícules, de les pel·lícules les titulen, o les passen per això original. I...
Clar, és que Espanya és dels pocs, diguem, on es doblen totes les pel·lícules, eh? Perquè no hi ha país, diguem, que jo conegui, Amèrica Llatina, per exemple, que les pel·lícules siguin doblades. Les pel·lícules són versió original subtitulada, diguem, amb l'espanyol, diguem, però...
Doncs aquí ho podríem fer amb el català, no? Clar, versió aquí, original en anglès, subtitulada en català.
Va deixar allò de la voz d'Espanya, diguem, de l'any 39, molt bones veus, per cert, diguem, les dels locutors, eh?
I actualment no també hi ha molt bon doblatge
molt bo,
aquí, eh?
Molt bo doblatge aquí i a Espanya, diguem, eh? Molt bo.
Home, ja sé que és un sector que se'ns enfadarà, no? Si diem, que aquests ens volen deixar sense feina.
No, jo no és una mica sensació de frau, no?, quan veus una pel·lícula. És a dir, el primer cop, quan ets petit, veus les pel·lícules doblades, perquè també a tots els països aquests on subtitulen, les pel·lícules de nens petits també les doblen, perquè els nens no saben llegir, diguéssim, no? Però llavors comences a saber llegir, però és igual, tu vas veient pel·lícules doblades, per la televisió, pel cinema, per tal, i un dia tens 14, 15, 16, 17 anys, i veus una pel·lícula en versió original, i dius, a mi porten 15 anys timant-me, saps? És molt millor la pel·li en versió original.
Això ho penses tu i sobre el Toni, potser la Marina i també potser el Santiago, però molta gent pensa que és un plom, una pel·lícula,
però
no té ganes de llegir.
És una qüestió de costum.
Perquè falta, clar, no tenen l'hàbit.
Quan tu tens 8 anys, t'és igual, el plom, veure l'Errol Flynn o veure el Harry Potter, és igual de plom, una cosa que l'altra, diguéssim, no? Posa en anglès.
Afegirem a la petició que feia en Santiago que, per parlar bé dels nostres cosins de TV3, que a TV3 la gran majoria de les sèries i de les pel·lícules s'emeten des de fa ja temps a través de la TDT o del normal, diguéssim, en dual i hem subtitulat, per subtítols del teletext es poden seguir les pel·lícules en versió original i subtitulades en català. Bé, deixem aquesta qüestió, no sense abans preguntar-li a la diputada Llansana.
Ai, quina por.
Sí, la diputada Llansana ha deixat anar aquesta llei d'educació que hem d'aprovar, fling, i ha passat així de llarg sobre el tema, però jo he apuntat aquí, veus, llei catalana d'educació.
Sí, perquè primer l'ha d'aprovar el govern.
Sí, l'ha d'aprovar dimarts vinent el govern, però dimarts o dimecres passat, és a dir, ahir o abans d'ahir, el teu partit, Esquerra Republicana, va deixar un comunicat en el que deia que això a la tercera hora quedaria molt ben controlat perquè la nova llei d'educació contemplaria que la Generalitat tindria la capacitat de control de sobretot de la distribució de les hores. I m'agradaria, com que era un comunicat i no hi havia veu, m'agradaria que m'ho clarifiquessis.
És que justament un dels objectius d'aquesta llei d'educació catalana és blindar la immersió lingüística, que és un sistema que s'ha revelat exitós. De fet, tenim visites internacionals de diferents governs de diferents països europeus que venen a Catalunya a conèixer el nostre sistema d'immersió lingüística a les escoles, i s'ha comprovat que era un sistema efectiu, que generava cohesió social, que permetia no diferenciar les escoles, que no hi haguessin dues línies, els nens d'aquí i els nens de fora. Per tant, ha estat un èxit educatiu i un èxit social des del punt de vista de la cohesió. Per tant, es tracta que aquesta llei catalana blindi aquest sistema d'immersió lingüística, perquè un decret que pugui aprovar el govern espanyol en un moment determinat no posi en qüestió aquest sistema educatiu. A Catalunya som diferents de la resta de territoris de l'Estat, i per tant necessitem blindar les competències exclusives en educació, que ja les tenim.
I això no entrarà en contradicció amb el famós decret de la tercera hora?
Sí, evidentment entra en contradicció, vull dir, frontalment, entra en contradicció. En aquí el govern de la Generalitat s'ha mantingut ferm defensant les competències exclusives i defensant la capacitat del propi govern de decidir el projecte lingüístic de les escoles, i sí, hi ha un conflicte institucional que segurament
i dins el govern,
el Santiago ens podria explicar millor.
Dins el govern hi ha acord total sobre això, és a dir, sentirem el conseller Maragall, que de moment no ha parlat sobre aquesta qüestió, dimarts anunciem això.
Sí, sí, és que si de fet si l'avantprojecte de la llei que aprova el govern o que pretén aprovar el govern dimarts no queda blindat el sistema d'immersió lingüística, Esquerra Republicana no hi donaria suport. Nosaltres estem convençuts que sí que el recull. Ara mateix l'esborrany ja el recull, per tant no hi ha motiu de preocupació.
Doncs esperem a dimarts. Fem una cosa, nosaltres fem una petita aturada per la publicitat, falten 2 minuts per arribar a 9:15 a.m. Recordem les línies de contacte amb el programa al 93-201-7474 i el correu electrònic mati@catradio.cat. Ens poden parlar d'això que comentàvem, de l'anglès, de la importància de l'anglès, de si els empipa haver de pagar una acadèmia privada al marge del que és l'educació pública o l'educació privada, també per haver de completar la formació d'anglès dels seus fills, i sobre d'altres qüestions com això del nudisme, que ja estan arribant una pila de correus sobre el particular. Nosaltres parem això una estoneta per fer una mica de publicitat i de seguida parlem de la reunió Zapatero-Rajoy d'ahir.
Per als qui no es conformen amb el caràcter esportiu que dibuixen unes línies exteriors. Per als qui desitgen gaudir d'aquesta esportivitat també a l'interior. Per als qui, com tu, busquen alguna cosa més en un automòbil, hem reservat un lloc especial. Aquest lloc és el seient d'un Audi A3. Perquè ara pots gaudir d'un Audi A3 Ambition 2.0 TDI 140 cavalls per 22.900 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Aquest estiu, facis el que facis, Catalunya Ràdio.
Per mi, el que és més heavy és la migdiadeta a l'estiu. Agafar el catre després de la teca i au,
a fer la becaina.
I agafar la nyonya amb aquell puntet celestial. Ara, que és molt més heavy això del premi de l'11, amb 20 milions d'euros per flipar.
Torna el premi més heavy de l'11. El 17 d'agost, sorteig extraordinari d'estiu. Aquest estiu serà una canya.
Brutal.
T'aconseguim tots els llibres a text amb el preu més bo a Hipercor.
Ja pots reservar-los fins al 31 de juliol.
I a més, pots començar a pagar els llibres i el material escolar a partir del 30 de novembre.
Hipercor. I per millor.
Pirates, quan jo digui la voltatge, saltem tots, d'acord?
Sí, sí.
Capità, i si ens esperem a baixar del tren?
D'acord.
Posa rumb cap a Illa Fantasia i la nova atracció al laberint pirata amb Renfe Rodalies. Aprofita els avantatges del bitllet combinat que inclou entrada d'un dia més bitllet d'anada i tornada per només 17 euros. Vàlid a partir de 6 anys. Més informació al 902-24-0202 o a renfe.com/rodalies. Renfe Rodalies. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Coneixes Sàvia? L'únic producte de Danone elaborat amb soja en comptes de llet. Una proposta de salut 100% vegetal que et nodreix d'una forma neta i natural. Si vols conèixer més coses sobre Sàvia, visita'ns al Mercat de Sant Antoni els dies 25 i 26 de juliol.
Ai! Fenistil Gel, amb efecte refrescant, calma ràpidament la picor i la irritació de les picades de mosquit. Fenistil Gel, amb maleat de dimetindè. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic. Novartis Consumer Health.
Ja sóc aquí.
Ho has comprat tot?
Crec que sí. A veure, la llet, l'oli, la fruita, els tomàquets...
I el pollastre?
Sí, espera, el tinc a la butxaca del pantaló.
Porta la compra a casa com vulguis, però deixa les bosses de plàstic i reutilitza. Ara, a bon preu, Esclat i Orangutan, et donem el valor de la bossa que no agafis.
A Roma o a Florència?
El que tenim clar és que anem amb Grimaldi.
Perquè és viatjar amb tots els luxes d'un creuer.
Discoteca, piscina, casino i a més et pots portar el cotxe. Això és viatjar a l'estil Grimaldi. Si reserves ja amb Grimaldi tindràs un 20% de descompte per viatjar a ple estiu. Informa't en el 902-531-333 o a grimaldi-lines.com.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Pere Mas.
Minuts de 10 del matí, som aquí al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, dijous 24 de juliol. Estem conversant amb l'Antoni Traveria, en Jordi Graupera, en Santiago Vidal i la Marina Llançana. Hem deixat enrere el tema de l'anglès i de les bicicletes per a les persones que els agraden nus en bicicleta i en general. I ara sí, parlem d'aquesta reunió d'ahir. Aviam, comencem pel començament. Tenim el president del Govern Central, el senyor José Luis Rodríguez Zapatero, i el líder de l'oposició, Mariano Rajoy, que es troben. Després de 4 anys de mal rotllo, per dir-ho en un terme col·loquial, de cop i volta surten encantats de la vida i tanquen acords en grans temes com és la justícia i el tema del terrorisme, que havia estat un arma llancívola durant tota l'anterior legislatura. El tema de la crisi, aquí ja tenim més dificultats, i com que uns diuen que hi ha crisi i els altres diuen que no n'hi ha, doncs no hi ha massa acord. Però, i del tema finançament no se'n parla. D'entrada, el fet en ell mateix, la trobada i aquesta sensació de reconciliació, us la creieu i a què creieu que respon? Com us ha quedat el cos després de veure això?
Jo d'entrada dic que és positiu. Positiu que el cap de l'oposició, en aquest cas, diguem, hagi variat el seu discurs finalista, el món s'acaba, d'aquests últims anys. Això és positiu, i és positiu en dues matèries. Diguem, una, que aquí tenim un jutge, i que abans anunciava breument una cosa que per mi és la més important, és el desprestigi enorme d'un tribunal que és fonamental, no? És el Tribunal Constitucional, i d'un Consell que també és fonamental dins de l'estructura de l'Estat democràtic, que és el Consell General del Poder Judicial. Aleshores, que s'anunciï aquesta renovació, per fi, després de no sé quant de temps que està esgotat el mandat de tots dos, amb cinc vacants al Tribunal Constitucional, en matèries tan sensibles com les que s'han de tocar, és, per mi, una bona notícia. I la bona notícia, sobretot, és que el terrorisme, el cas del terrorisme, ja sé perquè la Marina mou el
la
cap.
Marina fa que no
jo
cap.
També estaré d'acord amb el que dirà ella.
Vaja, caram,
ja me l'imagino el que dirà, i per tant ja m'ho veig a venir i jo estaré d'acord. Però d'entrada és positiu, diguem-ne, que d'una vegada, que ho estem reclamant des de fa temps, diguem que el tribunal està esgotat, que hi ha cinc vacants que no es cobreixen, etc. I després en el Consell General això no cal dir-ho. I en el tema del terrorisme, òbviament, com tu ara anunciaves, Pere, és que és evident. És a dir, el que han passat aquests 4 anys, aquest martiri, el que hem estat sotmesos, diguem-ne, amb barbaritats espectaculars, més per part d'uns que per part dels altres, i això sí que em sembla que és notori, no dic cap subjectivitat, diguem-ne, és a dir, més per part del PP, home, està bé que això s'acabi, i que jo deixar de jugar amb el terrorisme és un tema que hem demanat 50 vegades en aquestes mateixos micròfons i això. I, òbviament, amb el tema econòmic, a mi em sembla bé que no hi hagi acord. Jo ho dic sincerament, em preocuparia,
el tema de la crisi, vols dir,
Em preocuparia molt. Em preocuparia molt que el PP i el PSOE, és a dir, coincidissin amb l'anàlisi econòmica de com sortir de la crisi. A mi em preocuparia moltíssim.
Marina, per què feies que no m'acaba?
Jo d'entrada discrepo que el resultat de la reunió d'ahir fos una bona notícia. O sigui, que existís la reunió, sí. Ara, que sortissin tots dos encantats de la vida, per utilitzar les teves paraules, malament, perquè l'experiència ens demostra que quan es posen d'acord a Espanya el PP i el PSOE, els catalans ja podem tremolar, perquè sempre som els que ens sortim perjudicats. A mi, les conclusions de la reunió no són per tirar coets. D'entrada, l'acord amb el tema del terrorisme és un pacte antiterrorista encobert, i és un pacte antiterrorista que una vegada més deixa al marge les forces nacionalistes. No incorpora en cap cas el paper predominant de forces polítiques com per exemple el Partit Nacionalista Basc. I això que surtin amb un titular comú dient que no hi ha d'haver negociació política, doncs malament, perquè tothom sap que, i és obvi, que el conflicte basc té un origen polític i només es pot resoldre per la via política. Per tant, les conclusions sobre el pacte antiterrorista encobert entre PP i PSOE penso que no són bones, i el tema de la justícia doncs és una prova més de que tot està pactat entre les dues grans forces, i que es repartiran les cadires i es repartiran els noms i es posaran d'acord perquè finalment surtin les sumes i les restes
pensava que sí que estaria d'acord, i no ho estic gens. No, ara que ho penso, pensava que diries que el fet de que ara renovi el Tribunal Constitucional, tenint sobre la taula el Tribunal Constitucional el recurs del PP sobre el tema de l'Estatut, per qui em pensava que anaves, i aleshores aquí anàvem a coincidir. Ara, tot l'altre no és veritat, no coincidim gens. No, és veritat, no.
I per últim, si m'he deixat afegir una cosa, que no parlessin del nou sistema de finançament, també és preocupant, vol dir que no...
Diuen que no en van parlar, nosaltres no hi érem.
En tot cas, si en van parlar, després van acordar que públicament no explicarien que n'havien parlat, la qual cosa ja demostra quin és l'ordre de prioritat del nou govern i en quins temes val la pena arribar a acords d'estat, no? I el cas del finançament, concretament del nostre finançament, que havia d'estar resolt abans del 9 d'agost, doncs no va ser ni tan sols motiu de conversa a la reunió.
Jo, si em permeteu, un apunt en relació al tema de la justícia, únic exclusivament, no? Que és de les poques coses que jo sé una mica. Estic d'acord amb tu, Treveria, que és bo que per fi renovin. Penseu que el Consell General del Poder Judicial porta 2 anys,
dos
més anys. De setembre-octubre, farà dos anys que estan de manera interina i pràcticament paralitzat el Consell.
I han passat moltes coses per culpa d'això, diguem-ne, d'escàndols socials
i
de
tant,
primera magnitud.
I tant. Per tant, és imprescindible que renovés el Consell. I el Tribunal Constitucional, com que pitjor del que ho està fent ja no ho pot fer, jo sempre confio, potser és una mica massa optimista, de que els nous que entrin ho faran una mica millor. ja ho veurem, eh? Després, sí, sí. L'important no són els noms.
Clar. Estaran marcats políticament.
Això tens tota la raó, Marina.
I algú els haurà trucat i aquest algú es dirà senyor Zapatero, es dirà senyor Rajoy. I, per tant, tornarem a reproduir una vegada més aquest repartiment.
Aquest és el risc. Aquest és el risc. Jo, de totes maneres, amb aquest excés d'optimisme que a vegades em caracteritza, confio que hagin après la lliçó d'aquests 4 anys que portem. Que si només són 4 partidistes i només són tu faràs a partir d'ara el que nosaltres direm, llavors què més dona que el senyor es digui Pepe o que es digui Joan o Rosa, no? Tant fa les persones. Jo confio que això no passarà. No passarà perquè hi ha una demanda social important, sobretot en quant a, no només a millora del funcionament com a servei públic de la justícia, i això en són tots conscients, tant el Partit Popular com el PSOE, sinó que el Tribunal Constitucional sap que té uns reptes importantíssims per configurar, perquè les 2 o 3 properes resolucions del Tribunal Constitucional configuraran el model d'Estat, Ara que en el recent congrés del PSC tinc entès que han dit que a veure això del federalisme, a veure si ho tornem a posar sobre la taula, doncs el Tribunal Constitucional s'haurà de pronunciar precisament sobre quin model d'Estat volem.
Creu Pere.
Jo crec que l'Estat espanyol ens estem acostumant a rebre com a bones notícies coses que haurien de ser donades per descomptades, no?
És això, tens tota la raó.
Quan jo era petit i arribava a casa i deia a la meva mare, escolta, he dit una bona nota en no sé què, em regalaràs alguna cosa? Ella em deia, regalar-te de què? Si és la teva obligació treure bones notes, no? Doncs el que és vergonyós és que portem 2 anys amb el Consell General del Poder Judicial així, que portem el Constitucional aturat en un moment tan important com el debat de l'Estatut, diguéssim, i que el president del govern i el cap de l'oposició siguin incapaços de reunir-se 2 hores cada X temps per ni que sigui saber les postures que tenen cadascun d'ells amb els diferents temes, no? Per tant, que ahir reunissin una bona notícia, sí, bueno, pues mira, el malalt ha sortit de l'hospital, bueno, encara no sabem si està viu o està mort. Jo coincideixo amb la Marina, amb el, quan els 2 grans partits espanyols pacten, posa't a tremolar, no? Però el que encara em sembla més greu és que, un cop més, ara estiguin pactant en coses que jo crec que cap dels dos considera importants des del punt de vista electoral. És a dir, crec que ha arribat un moment en el que Mariano Rajoy ha descobert que el terrorisme ja no pot tirar més per allà, diguéssim, i que Zapatero ha agafat la síndrome dels presidents espanyols, que si mirem els 3 que hem tingut democràtics, veiem de seguida que la primera, o els primers anys del seu mandat es dediquen a intentar acordar alguna cosa amb Meta o amb l'entorn d'ETA, i quan no se'n surten, la segona legislatura o els últims anys dels seus mandats es dediquen a perseguir-ho amb totes les forces. Per tant, aquí hi ha hagut un acostament, jo crec, dels dos cap a una estratègia que es va repetir a la segona d'Aznar, al final del González, etc. No? Per tant, jo crec que tant el Rajoy com el suposo que el Zapatero sí que veu ara que necessita tenir un viratge en la imatge que té sobre el terrorisme, però en tot cas crec que els dos han entès que la gran clivella que els separa i que els pot fer guanyar o no les properes eleccions és el tema de l'economia, i per això no s'han posat d'acord, no? Com probablement, estic d'acord amb tu, que segurament, Antoni, que està bé que el Partit Popular i el Partit Socialista tinguin opinions diferents sobre com sortir de la crisi, però també estic convençut que els economistes que dirigeixen el PSOE i els economistes que dirigeixen el PP saben que hi ha unes quantes coses que s'han de fer i que són de model de productiu i que són de model econòmic, i que aquestes coses o es pacten i ens posem a treballar, per dir-ho així, ja, i es comença a dir a la població coses que la població no vol sentir, per dir-ho així, perquè són desagradables de dir, i al cap de l'oposició i el president del govern es dirigeixen a la població per dir-los, escolteu, ve un moment molt difícil en què haurem d'assumir tots plegats una sèrie de restriccions, no? Tot això no s'està dient, i en canvi s'estan fent focs encenalls sobre altres coses que és veritat que són importants i que ja era hora que es fessin, no? Però que posen una cortina de fum sobre els temes essencials d'ara.
Jo el que sí que... Aviam, jo volia matitzar una cosa, però no sé si m'he explicat malament, segur que ho he fet malament. Però jo quan dic positiu vol dir que aquests 4 anys que jo he viscut i tal com jo ho he patit, diguem, d'escoltar les coses que he escoltat com a ciutadà, dels nostres, diguem-ne, dels nostres polítics, del PSOE com del PP, jo voldria no tornar-ho a viure si fos possible, i per tant és positiu, no el fet, diguem-ne, de que després s'abracin això, no ho trivialitzo, diguem-ne, em sembla interessant, diguem, que això s'acabi, que això s'acabi, i que, bueno, que hi hagi un Mariano Rajoy 2, diguem, i no l'1, que ja el vaig conèixer i en fi, i no em va agradar gens, saps què vull dir? Aleshores, a mi, des d'aquest punt de vista ho dic. I aleshores sí que dir-te una cosa, que aviam, el tema del terrorisme, el president Zapatero va fer una aposta clara, diguem-ne, d'un risc total amb aquest context, i ho lligo amb el que estava dient ara, amb la qual li van caure, no sé quantes pedres li van caure al damunt, per intentar un procés de diàleg, encetar un procés de pau, sí?, en el qual hi havia una gran majoria d'aquest país que estava esperançada, i jo m'hi conto. Aleshores, això es va estroncar, i no es va estroncar perquè el govern, o el Partit Socialista en aquest cas, o les forces democràtiques que li donaven suport, parlamentàries, ho fessin, sinó perquè va ser ETA, no? Va ser ETA qui va troncar tot el, tot el procés. Tot el procés.
Va generar unes expectatives al president del govern espanyol abans d'hora, perquè va fer públic que estaven a punt d'arribar a un acord, que s'estava a punt de desencallar
un procés. Cosa que jo no dubto que fos així.
Per tant, va pecar d'optimista, i bueno, això també va contribuir a dificultar el procés.
Però jo, francament, escolta,
Antònia, hi ha molta gent que pequem d'optimistes amb aquestes coses, perquè ens esperancem, has d'entendre, perdó.
Sí, sí, tranquil.
Però no ho havia d'haver fet públicament, no podia anunciar que estava a punt de la resolució del conflicte.
Bueno, és que devia ser així, diguem-ne, altres persones han fet d'interlocutors, diguem, per intentar tal i també s'ha fet públic, saps què vull dir?
El problema va ser amb la gestió pública de les converses.
Escolta,
i
has d'estar immers
sí,
en el procés,
difícil,
que no és fàcil.
I parlar fets passats...
Aquí no sembli ara que jo estic fent
això.
Van pecar de falta de discreció.
Segurament. No, ara podrem treure una llista, Marina, de coses que no es van fer bé. Però el que jo vull dir és, bueno, tu ets una responsable política, diguem, i aleshores tu saps les coses que fas bé cada dia, i quan te'n vas a dormir ja que en fas alguna, una.
I tots,
molt
evidentment.
Bé. Aleshores, és molt fàcil a posteriori, això és el que vull dir. Sí. Ja ens acostumem una miqueta a això. Diguem-ne, a no fer, jo no procuro no fer-ho, no dic que tu ho facis, que no ho fas. Doncs a jutjar, diguem-ne, és fàcil. Ja està, no... Aquest procés, diguem-ne, va ser, des del meu punt de vista, valent, no només del Zapatero, sinó de tot el cos social representat per la resta de partits polítics, excepte un, diguem-ne, i el Partit Nacionalista Basc, hi va jugar un paper molt important, de complement a totes les accions que les havia de portar el cap de l'executiu espanyol. Aleshores, tot això, a mi em sembla molt positiu. Aleshores, el fet de que ara hi hagi un altre clima em sembla bo, perquè no vull tornar a sentir del cap de l'oposició que digui, diguem-ne, que has abandonat les víctimes, que és una frase que la porto clavada al cor, diguem-ne, has abandonat les víctimes per estar al lado de los terroristas. I això ho va dir el senyor Mariano Rajoy, u, diguem-ne, en el Congrés dels Diputats.
Mariano Rajoy, m'ha agradat això.
De manera, el 1 i el 2, és un altre Mariano Rajoy, no és aquell.
L'any passat vam parlar en aquesta tertúlia amb el senyor Mas de testimoni, també, sí, sí, molt sobre aquest tema, i també vam parlar d'alguns exercicis estètics per part del president del govern que igual eren exagerats. Però, a banda d'això, fa la impressió que a ETA hi ha dues maneres d'actuar, diguéssim. Una és intentar negociar-hi, i l'altra és intentar acabar amb ETA policialment a sac, diguéssim, no? I
tampoc
conec el president del govern, però tu mires la segona legislatura de l'Aznar, que està dedicada a la persecució policial, ideològica, política, fins i tot parademocràtica en tota regla, diguéssim, i això què genera? És veritat que es redueix la violència perquè hi ha més dificultats per exercir-se, també és veritat que s'aguditza el problema polític, per dir-ho així, no? I que arreu de l'Estat es generen forces contràries. Bueno, quan el Zapatero va entrar, pues li va passar el que li passa a tothom, que és que fa el gir del pèndol cap a l'altre costat. Però és que la situació d'ETA el dia abans que Aznar decidís fer l'estratègia policial a tota pastilla és la mateixa que l'actual, és a dir, és cíclic, no? És a dir, ara tornarem a tenir una època de persecució policial, baixarà la violència, s'aguditzarà el problema, es radicalitzaran les postures, vindrà un altre president, o no, d'aquí 4 anys, i tornarem a intentar la sortida negociada. És evident que això està fracassant, perquè fins a quin punt un president del govern espanyol ha tingut ganes de seure's amb la banda terroristeta i negociar? Perquè una cosa és seure a parlar, perquè jo crec que tots estan convençuts de que s'asseuran a ETA i diran, bueno, arreglem-ho això,
abandoni,
no? Abandoni vostè les armes, que jo estic d'acord amb aquesta postura, vull dir, abandoni vostè les armes d'una vegada, d'acord, però això ja no funciona, no ha funcionat, fa 40 anys que no ha funcionat, i és veritat que ara hi ha una oportunitat, o que els últims anys hi havia una oportunitat, la mateixa que hi va haver amb l'IRA, que és que els dirigents de l'IRA començaven a ser grans, començaven a tenir fills,
amb una diferència molt gran, que aquí no hi ha Gerry Adams.
Bueno,
no,
però hi podria ser, és igual.
Podria ser, però el busquem des de fa molts anys, però no hi és.
I podria ser, és igual. En qualsevol cas, jo crec que és una qüestió generacional, no? L'altre dia sortia als diaris que els presos d'ETA són els que, diguéssim, estan més a favor d'abandonar el barco, diguéssim, no? No sé,
potser l'Otegi no és el Gerry Adams, però posar l'Otegi a la presó no ajuda a la resolució del conflicte. És que, clar, si ofegues totes les vies polítiques...
També depèn d'una cosa, si tu tens un marc constitucional, un marc, una llei, diguem-ne, en fi, no seràs tu com a diputada el que em digui el contrari, diguem-ne, s'ha de complir la llei o no?
Però és que en aquest país hi ha una distància tan bèstia entre el que diu la teoria política i el que acaba passant.
El que passa és que
jo quan vaig
si barregem els sentiments
dret,
és una altra cosa.
Quan vaig sortir de la facultat de dret i m'havien dit allò de la divisió de poders, hem parlat avui del Consell General del Poder Judicial, no sé què, vaig
Montesquieu està mort.
Montesquieu està mort. No, és veritat, clar.
Fa temps que està mort.
Ni fa parlar-ne de la divisió de poders. No, compliment de la llei. Compliment de la llei de què?
Però si hi ha una resolució del Congrés de Diputats. Si parlem de llei que autoritzava el president Zapatero a utilitzar totes les formes.
Cosa que va fer.
Em sap molt de greu tallar-vos, perdó, eh?
Que acabem ens estàvem animant,
oi? Sí, és que us esteu esbarant i...
No, esbarant tampoc.
No, diguéssim, està pujant la intensitat i el to de la conversa.
I estic patrant la roba, com ens...
Exacte. Però ja sabeu que el temps és finit, els minuts són concrets i tenim diverses persones pendents de parlar d'un tema molt important, com és la manca de metges a Catalunya, aquesta contradicció que hi ha entre que els estudiants volen estudiar medicina i es queden tots a les portes de la facultat i aquí falten tants metges que anem d'anar a buscar fora. I al mateix temps estan tan mal pagats alguns metges i infermeres que se'n van a treballar fora. Tot plegat és una cosa que no encaixa de cap de les maneres, que tractarem de descobrir ara parlant amb gent vinculada a les facultats, a l'administració, a la conselleria i també al col·legi de metges, al sindicat de metges, per ser més precisos. Bé, en tot cas, els tertulians, el tema d'ETA anirà apareixent. Ens ha quedat també una mica el tinte el tema del finançament, però com que anireu reapareixent, en el cas de la Marina potser no tan sovint, o potser no.
Com a oient hi seré.
Com a oient hi seràs?
Sí, si no és com a tertuliana, com a oient.
T'agraeixo que estiguis escoltant el Matí de Catalunya Ràdio en la seva versió estiuenca. Igual que els tertulians, els agraeixo que hagin vingut avui, l'Antoni Treveries, el Jordi Graupera, el Santiago Vidal i, com dèiem, la diputada Marina Llansana. Us haig d'abandonar.
Molt bé. Com el desodorant, eh?
Com el desodorant i la tovallola dels bicicletaires. Els oients no els abandonem, perquè ara mateix fem una petita pausa per la publicitat. Poden anar trucant als telèfons habituals i al correu electrònic al matí@catradio.cat per opinar sobre aquesta qüestió que dèiem d'ETA o sobre qualsevol altra qüestió derivada de la reunió d'ahir entre Zapatero i Rajoy. Ara mateix venim.
Per als qui no es conformen amb el caràcter esportiu que dibuixen unes línies exteriors. Per als qui desitgen gaudir d'aquesta esportivitat també a l'interior. Per als qui, com tu, busquen alguna cosa més en un automòbil, hem reservat un lloc especial. Aquest lloc és el seient d'un Audi A3. Perquè ara pots gaudir d'un Audi A3 Ambition 2.0 TDI 140 cavalls per 22.900 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.